Hola a tothom. Comencem aquesta aventura amb la pregunta més freqüent sobre la intel·ligència artificial. Ens traurà la feina? La resposta és no. Potser qui ens traurà la feina és algú que sap fer servir la intel·ligència artificial.
Joaquim Ruiz, advocat i expert en riscos laborals.
Penso que el qui no s'hi posi, d'aquí 5 anys està mort professionalment parlant.
Ja dius els punts a tenir en compte a l'hora de parlar de l'aterratge de la IA a l'entorn laboral. Les noves eines que van apareixent cada dia ens poden ajudar a ser més productius i a ser, sobretot, molt més eficients. Ens permetran fer coses, per exemple, feixugues de forma molt més ràpida, com ajudar-te a completar un Excel, eina que ho diu completament, o acabar un correu o fer un cartell. El sector dels recursos humans ja es fa servir per trobar feina o trobar algú concret per un lloc de feina. Que sàpigues, jo t'alerto que hi ha chatbots que fan les preguntes en un procés de selecció de personal. O tu pots fer servir un chatbot per entrenar per aquesta conversa.
Ari Vigueres, formadora en orientació professional.
Per exemple, a mi m'agrada molt el prompt de actua com si fossis un chatbot de reclutament. Ah, com si em fessis un altre... No?
Sí.
I tu allà estàs, a ChatGPT o la que sigui, et fa les preguntes, tu li respons i et dona un feedback.
Hi ha una altra part molt més polèmica que pot anar bé, però que hi hem de posar topalls i, sobretot, hi hem de posar molta transparència. Ja hi ha algoritmes d'intel·ligència artificial que prenen decisions automatitzades al voltant d'horaris, avaluació del rendiment d'un treballador, acomiadaments, ascensos. Entrem en un terreny pràctic i ple de riscos, també, alhora. Amb qui hem de negociar pels nostres drets laborals?
Albert Canyigaral, consultor i divulgador de futurs laborals.
Tots els treballadors i treballadores subjectes als designis d'un algoritme han de saber que ho són i algú els ha de poder explicar com funciona. Per tant, tenim molta feina a fer en l'àmbit laboral.
La nova regulació europea de la IA, que entrarà en vigor al maig del 2025, diu que s'ha d'informar quan una decisió està presa per un sistema algorítmic. Avui al Pop-Up, un capítol importantíssim. La IA als entorns laborals.
Pop-Up amb Mariola Dinarès. La IA ens traurà la feina? Benvinguts al present. Aquesta novena temporada trenquem els tòpics de la intel·ligència artificial i t'expliquem el que hi ha. Pop-Up amb Mariola Dinarès.
Ari Vigueres, hola, benvinguda al Pop-Up.
Escolta, bon dia. Ari, la intel·ligència artificial generativa et pot ajudar a trobar feina?
Et pot facilitar el procés de trobar feina.
De quina manera?
Hi ha diferents formes, però les que jo treballo sempre és des de l'inici del procés. No? Primer, si no saps de què buscar feina, no tens ni idea de què treballar, doncs pots anar a ChatGPT, Gemini, Copilot, el que sigui, i dir-li, mira, tinc aquests interessos, tinc aquesta història, tinc aquesta trajectòria, i digue'm quines sortides professionals puc tenir, no? I a partir d'aquí, és quan la intel·ligència artificial, no, ens dona com idees. Tu agafes una d'aquestes idees, dius, vale, doncs mira, aquesta professió m'ha semblat interessant. Dóna'm més detalls, no? Què em demanaran per accedir al mercat? Quins requisits hauré de tenir? Quina formació? I aquí vas estirant del fil. Després, una altra forma és, vale, ara que ja sé que em demana aquesta feina que em pot agradar, ajuda'm a trobar ofertes. Aquí ChatGPT, versió gratuïta, potser ens falla una mica més.
No, clar, és que sí, això ho estem dient molt, no, en aquest Pop-Up IA, perquè, clar, tothom ho vol tot gratuït. Clar. I és molt diferent fer ChatGPT 3.5 que el 4 o el 4O, no?
Total. Mm-hmm. Però sí que és veritat que si entenem totes les eines i sabem com funcionen, ens podem nodrir de cadascuna, no? Llavors, ostres, que vols anar a buscar ofertes? Clar que te'n pots anar als portals tradicionals de tota la vida, però potser li pots demanar a Gemini, que et fa una recopilació d'ofertes brutal.
La irrupció de la intel·ligència artificial ho està canviant tot, no? Sí. I ara tothom demana això, no? Que, en el que tu t'has especialitzat.
Sí, és un pas, no? Primer van entrar a les xarxes i és com ens adaptem, no? Com adaptem la recerca de feina a això, presència digital, LinkedIn, tal, i ara és com les eines d'intel·ligència artificial m'ajuden a accelerar aquest procés. És que no és més que una acceleració, no? Uh-huh. O m'ajuden a arribar a informació que potser sola em costaria més. Per exemple, a mi m'agrada molt el prompt de actua com si fossis un chatbot de reclutament, com si em fessis un altre... No?
Sí.
I tu allà estàs, ChatGPT o la que sigui, et fa les preguntes, tu li respons i et dona un feedback. Clar, això ha canviat la manera de buscar feina. Però és que també els processos de reclutament i selecció estan canviant. No? Les empreses també ho han incorporat i, per tant, ja no ens seleccionen com ens seleccionaven abans.
Clar, i és que són dues coses amb el tema de la feina, perquè una és ser més productiu i fer servir totes aquestes eines que proposes, però l'altra és saber també, es busca gent que també sàpiga d'intel·ligència artificial, no?
Sí. Sí,
clar, al final, almenys tenir unes bases, no?
Clar, amb qualsevol canvi tecnològic hi ha professions que muten, no? D'altres que desapareixen i d'altres que n'apareixen de noves. Llavors, bueno, arquitectes de prompts ja se n'estan buscant, no? I sí, llavors és una oportunitat. Des de l'àmbit de l'orientació professional és allò de, ostres, però si ara ChatGPT els hi fa el currículum a la gent, quina és la nostra tasca? És com, no, la nostra tasca segueix estant, perquè t'ajudarà, no? Aquest mirar-nos als ulls, aquest feeling, aquesta part d'essència.
I també és veritat que, clar, sols amb la màquina, o sigui, no sé, clar, tothom diu si ens traurà la feina, és veritat que tothom acaba pensant, ui, em traurà la feina, però no, cada vegada s'està dient més, traurà la feina potser algú que sàpiga fer servir l'eina, no?
Exacte, no? Adapta't, incorpora aquesta eina per aquells processos del teu dia a dia que sí, que et faciliten, i queda't amb les tasques que realment aporten valor.
I Ari, com podríem motivar la gent que li fa molta mandra aquesta revolució tecnològica que va tan accelerada, que dius, jo no puc estar per tot. Tampoc és tan difícil, no?
No. I jo diria, centra't en una, no? Perquè jo a les classes és com, vinga, ChatGPT, Gemini, Copilot, tal, i anem entrant a diferents eines i descobrint particularitats. Clar, aquí t'agòbies, no? Centra't en una i comença pel que necessitis.
Ara, realment, quan les eines que fem servir cada dia, per exemple, el correu electrònic i tal, és que t'està perseguint la IA, no? Perquè, o el Google Drive, entres i ja dius, vols que t'ho escrigui jo? Dius, a veure,
no,
qui aquí, la formiga de la IA està allà esperant que li demanis què fer.
A tot arreu.
No? I totes les eines et va perseguint una mica.
Sí. De fet, ahir feia classe a LinkedIn, com fer el teu perfil professional, i si et fas premium, allà et va dient tota l'estona,
la formiga de la IA.
Vols que t'escrigui jo el titular o la cerca d'ell? És com, no, el vull escriure jo. Però sí que me'n puc anar a qualsevol eina, no? Fer una mica d'inspiració. Jo sempre els dic, digue-li que et doni 10 propostes de titular de LinkedIn. I amb aquestes 10 propostes, no? Cortes, pegues, colores...
Les empreses estan fent un esforç perquè no tinguem por i que entenguem que és un valor més, no?
Vull dir, canal més.
La nova aplicació té això, ja està, no cal que sapiguem si és IA o no.
Exacte.
No? Vull dir que, hi ha alguna cosa que realment t'ho faci servir diàriament? Perquè sí que és veritat que la gent que heu botinejat molt aquestes eines ja les heu integrat molt al vostre dia a dia, no?
Sí, clar, a mi, per exemple, per reescriure correus no m'ajuda. Però quan jo haig d'escriure un text que potser se'n va a una publicació de xarxes o haig de reformular una carta o tal, sí que jo primer escric el text i li dic, ajuda'm a polir-lo.
Però clar, no és ajuda'm... estructures diferents també, no?
Clar, ajuda'm a polir-lo, però des de l'entrenament que jo t'he fet, no? Mm-hmm. Aquesta és la idea. Poder-li aportar una pila de textos que tu has fet de manera genuïna i dir-li, aquesta és la meva manera. No? Aquesta és la meva manera de comunicar, això és, així és com jo escric, desmarquem.
Tu detectes quan algú ha fet servir aquestes eines?
Clar, ara, no sé si et passa a tu, però t'arriben newsletters, no?, d'algunes empreses que tu les llegeixes i dius, això olora a ChatGPT molt.
No, perquè no han ni canviat. Algunes tàctiques, no?, com les majúscules a principi, coses d'aquestes que dius,
sí,
això és...
Això ja ho estan repulint.
Ja ho estan repulint.
Jo crec que a mesura que hem anat interaccionant amb l'eina s'han adonat que allò de les majúscules a totes les paraules, no.
Clar.
Però sí, hi ha aquelles expressions, no?, passa al siguiente nivel, acelera no sé què, dius, això és ChatGPT. Perquè són les mateixes expressions.
Clar, fa servir com una mica de tòpics, no?
Clar, llavors per això dèiem, no? Agafa el text i passa'l per la teva traductora, que hi hagi la teva essència allà. Si no, és un mes.
Clar, és que és veritat, com el fa servir més, perquè si no també igualem-ho tot, i has de tenir també la teva pròpia personalitat, no?
Clar. Però és com abans, que la gent agafava cartes de recomanació, de presentació de Google, copiar, pegar,
no?
I la reformulava. O sigui, el perill és el mateix. Al final és activa pensament crític i reformula.
I en parlant de l'entorn laboral i tu que estàs orientant a la gent que sobretot està buscant feina, clar, molta gent que potser està fins i tot canviant de sector, el que sigui, ara també hi ha aquest tema que ja és més així, diríem, a veure què passa, que molts departaments de recursos humans fan servir la IA per agafar algú, no?
Exacte, els llavors, processos de reclutament.
Això, sí, no? Sí. El que deies. Sí. Però no sé si en aquest cas hi ha una mica de riscos o tu hi veus alguna...
Hi ha debats.
O que sí, que hi ha molt debat amb aquest tema, és que jo dic...
Clar, jo quan explico, per exemple, els ATS, no? els sistemes de seguiment de candidatures, que hi ha filtres, no? Que el currículum en primera instància ja no ens el llegeix una persona, no? El pot llegir un sistema que al final fa el match. no? Entre currículum, demanda, oferta, i si puntues més alt, superaràs fase, i si no, pues fora. Clar, aquí molta gent, quan explico això a classes, em diu, és que és molt fred. És que em miri una màquina és fred, o fins i tot el següent pas, no? Ja no et fa l'entrevista curricular una persona, sinó que te la fa una mena de ChatGPT. O fins i tot els robots, no? Que hi ha robots online...
És que ara m'estic imaginant les trucades telefòniques automatitzades.
Exacte.
O sigui, això...
O tota la comunicació...
Imagina que hagis de fer una...
Clar. No? Tota la comunicació que es fa amb la persona candidata i l'empresa, no? Has passat a la següent fase, has sigut descartada.
Però això està passant, ja.
Això està passant. Són sistemes, no? Els ATS. Llavors, quan expliques això a la gent és com, ostres, però això és molt fred, no? Ostres, però estem perdent humanització. Sí, però també hi ha menys biaixos.
Clar, tu ves la part positiva d'això.
Bueno, tot clar. Hi ha aspectes positius i d'altres potser no tant, però que tu et faci una entrevista a un sistema com ChatGPT, aquí està eliminant molts biaixos, si se l'ha entrenat bé. Aquest és el tema, com entrenem
ara, les eines. Abans de començar parlàvem de la por, jo crec que això fa por.
Això fa por, jo sempre ho deixo pel final de les classes, per allò de la revolució de les màquines està llegando.
Bueno, una mica mateix que jo, sí. O sigui, primer estem molt feliços, la IA, anem a aprofitar del potencial, sí. Com qualsevol tecnologia, no n'hi ha, com totes, però clar, també no podem dir que no hi ha riscos, perquè n'hi ha, clar, algoritmes que també et trien, no? O que et valoren o que t'avaluen, han d'estar supercurats aquests algoritmes i que no tinguin biaixos aquests algoritmes, no?
Han d'estar molt ben entrenats, però els biaixos no els fan els sistemes d'intel·ligència artificial, els portem, no?, les persones. Si tu has estat entrenant la màquina amb les dades dels teus processos de reclutament i selecció dels 10 anys anteriors, que és el que va passar a Amazon, per exemple, ostres, la màquina aprèn del que tu has fet. I si tu durant aquest temps has estat aplicant biaixos, més o menys conscients...
És que en el cas de les dones, que amb tecnologia... Clar. A mi em costa moltíssim trobar dones que puguem parlar de tot això. Mm. Per tant, gràcies, Ari, per venir. Costa molt trobar això. Sí. I clar, jo penso també, recursos humans, o si posen dades de l'historial d'on venim a nivell laboral les dones, és que no ens trobarem feina mai, no?
Clar. Bueno, és que aquí també molts cops és que tu estàs explicant el currículum o en el teu perfil de LinkedIn o allà on no, transmetis qui ets. Per una altra banda... s'eliminen molts biaixos, no? El típic efecte halo, efecte horn, de quan tu estàs entrevistant algú que hi ha alguna cosa que t'agrada molt i aquella persona és fantàstica. O al revés.
Això no? Com es diu, això?
Halo i horn. Serien dos biaixos cognitius.
Molt bé, que això m'interessa.
Si tu fas una... Jo t'estic entrevistant, no? Hi ha alguna cosa del teu currículum, d'alguna cosa que he vist en tu que m'ha agradat molt, jo què sé, has estudiat a no sé quina universitat superprestigiosa. I això m'emmiralla.
Ah, vale.
Llavors, totes les coses... No? Tota a mesura que anem avançant en l'entrevista, jo ho passo tot per aquest filtre positiu de...
Clar, ja estàs en un altre nivell, no?, de mirant a la persona.
O al revés, he vist alguna dada que potser no m'ha... I ja ho passo tot pel filtre... negatiu, no?, o desavantatjós.
I clar, i potser tu ajudes a ordenar això, no?
Clar, també? La intel·ligència artificial no tindrà aquests biaixos.
Ah, d'acord.
No?
I tu recomanes això, no, bueno, té a veure amb la vida, però tu recomanes posar coses personals en el currículum laboral? O sigui, que la gent sàpiga quin perfil de persona ets, o ja pressuposes que et buscaran a les xarxes socials i ja ho veuran ells?
Ens buscaran segurament.
O que sí? No? Això fa tothom, no? Buscar les xarxes socials,
ens
no?
Ens busquen, però, clar, allò que posàvem abans, els hobbies, no?
Sí.
Potser no cal. No cal. Explica'm quines són les teves habilitats.
Vaig fer tenis 7 anys a la meva infantesa.
Clar, potser no aplica, no? O me'n vaig a fer barranquisme cada cap de setmana.
Però bueno, que ara també, ara obro un altre meló, ja, però també l'actitud, no?, la que diuen les soft skills, també es valora molt, no?
Aquesta sí, no? No m'expliquis que vas fer tennis als 7 anys, però digue'm, no?, que ets una persona amb capacitat de lideratge, amb capacitat de negociació amb el proveïdor, no?, amb capacitat de comunicar, de ser més creativa, el que sigui. Uh-huh. Això sí.
I costa molt, Ari, per explicar a la gent, li costa molt explicar-se ell mateix, no?
Clar.
Això s'ha d'ensenyar, no?
Perquè és la pàgina en blanc i perquè culturalment no ens han ensenyat a tirar-nos floretes, no?
Clar.
Si tu dius, mira, és que sóc bona en això, per què? Ostres, perquè se't dona
però
bé.
Però mira, igual si tu dius el ChatGPT ja cola més.
Clar.
Bé, clar, tu dius, jo t'explico la meva vida, a veure, i ChatGPT diu, ei, ets brillant, i tu dius, ei.
Sempre et fa molt la pilota,
ChatGPT. És pilota?
Sí, li dius, no? Treballa en marca personal, en base a aquest currículum, digue'm quins punts forts podria tenir respecte a aquesta feina. I te'ls diu, no et diu els febles. Si li preguntes, sí, que et dirà, ostres, doncs potser això has de millorar, però en base no. Uh-huh. O tu li dius, mira, he creat aquest text que podria ser el meu elevator pitch. I et diu, oh, fantàstic, no? Amb aquest text has... Llavors et diu, bueno, però ja el podries millorar així, així. O sigui, és molt útil perquè quan algú... Però al final el ChatGPT fa la feina d'una orientadora.
Clar.
No? Tu m'expliques la teva trajectòria i et dic, home, jo crec que pots destacar cap aquí, destacar cap allà... ChatGPT ens ho està posant al davant, així de fàcil i ràpid. No?
De moment és com molta informació, encara necessitem persones com tu que ens la ordenin, que ens l'expliquin, i per tant, doncs, és això, és un aliat, no? Agafar-ho com un aliat, i suposo que tot això que expliques també pot ser amb la part gratuïta del ChatGPT també, no?
Vull dir, jo les classes les faig amb la gratuïta.
Sí? Val, doncs, apunteu tot això que fa i molta sort en la recerca de feina. Gràcies, Ari.
A vosaltres.
Les preguntes freqüents.
Què en penseu de la intel·ligència artificial? El futur, una eina que hem d'aprendre a conviure amb ella.
Crec que és una eina que hi podem treballar. Al final sempre hi ha d'haver la part humana després, però pot ser una eina per treballar perfectament.
Joaquim Ruiz, hola, què tal? Benvingut al Pop-Up.
Què tal?
Mira, de quina manera pot ajudar el ChatGPT al sector de la seguretat a l'entorn laboral?
Pot ajudar de diferents formes. Si vols, us explico una mica doncs, quines diferents tecnologies hi ha per poder aplicar això. Primer, sempre comencem per la que és més senzilla d'explicar, que és l'analítica de càmeres. Avui en dia s'utilitza qualsevol càmera per posar un software per darrere, diguéssim, que analitza possibles situacions de risc que poden haver-hi, o gent que treballa sola i pot caure, detecta, per exemple, quan algú ha caigut i envia un avís perquè algú vingui a assistir, a ajudar, el que sigui. O, per exemple, quan hi ha un... Pots detectar si la gent porta els EPIs o no. Els EPIs és els guants o el casco o el que sigui. Detecta tot això, si hi ha situacions de risc, si pot detectar si hi ha un bassal a terra que pot relliscar algú. El que pot fer avui en dia l'analítica de càmeres és una passada i la veritat és que està ajudant molt aquest deure de vigilància que diu la normativa, que ha de mantenir les empreses respecte als treballadors, ajuda moltíssim amb això. Seria una primera part. Uh-huh. I després, sobretot, hi ha un munt d'aplicacions que estan avui ja circulant i que estem utilitzant i que nosaltres les dividim en diverses àrees. Per exemple, per fer formació, avui en dia hi ha moltes eines que et generen un avatar, no? Que una imatge molt senzilla, amb l'idioma que vulguis, amb la traducció que vulguis, i utilitzant un PowerPoint o una presentació que t'ha fet precisament una altra aplicació d'intel·ligència artificial, doncs et genera un vídeo que la gent que té molta rotació de personal, empreses que tenen molta rotació de personal i han d'estar formant cada 2x3, doncs això és una ajuda molt important. No?
Tu has fet un munt de xerrades i tutorials, sobretot per treure partit i fer d'ajuda amb eines d'IA generativa, no?
O sigui,
ChatGPT, però n'hi ha molts d'altres, no?
N'hi ha molts altres, n'hi ha cada vegada més, però el ChatGPT es va amoldant una mica o amoldant les altres eines que hi ha també, perquè...
Què vols dir amb això?
Van copiant una mica les coses dels altres. Per exemple, una de les coses que s'havia dit clàssicament de ChatGPT era que ningú sabia d'on venia la informació.
Clar.
I això hi havia you.com, que sí que et deia les fonts, i ara ja ChatGPT ja t'està dient també
d'on
és la font. No? Va copiant una mica les coses que tenen els altres. No? Mm-hmm. Tot i això, hi ha diverses, hi ha Perplexity, que està molt bé... Hi ha també, evidentment, la Copilot.
Perplexity el que venen és que et fa com simples informacions com molt farragoses, no?
Sí, és capaç de resumir, és capaç de fer un... Ja és capaç de mantenir una conversa, ja ho era al principi de tot, i era xulo perquè podies mantenir una conversa a través de Perplexity amb una figura... Podies parlar amb Plató, per exemple, del tema que fos. I, bueno, però és més anecdòtic.
Sí.
Jo, a nivell de feina i sobretot a nivell del dia a dia, per mi... Tot i que Copilot, que és la de Microsoft, i això és un tema de gustos, això és com el Android o el...
De qui ets, no?
Sí, a mi m'és igual, al final és el que t'has acostumat abans, no? Però a mi m'agrada més com estructura la informació ChatGPT que la resta.
Clar, però per exemple, en el cas del Copilot estan cada vegada integrant més que hi hagi imatge, vídeo i paraules tot en un, no? Perquè clar, no, es tracta de que puguis... Tothom vol que faci servir la seva eina, no? Llavors
sí,
estan intentant integrar més coses, no?
I els altres també ho fan. El ChatGPT està fent el mateix. També hi ha l'última versió, ja ho està integrant tot i fins i tot ja és capaç de quan li demanes que et tregui aquest, una informació en format Excel, abans no ho feia, i ara ja t'ho està fent. Mm. Per això dic que van copiant una mica les coses bones que tenen les altres.
Tu que has anat provant i que expliques en aquestes xerrades totes aquestes eines, evidentment et diuen, no?, si són gratuïtes, el que sigui, el ChatGPT, o sigui, és molt diferent al 3.5, que fa servir tothom de forma gratis, que el 4, o que ara el 4O?
El 4O és una evolució bastant important, perquè et permet moltes coses a nivell, per exemple, riscos laborals, i ja et permet interactuar amb la imatge a través del mòbil. Això està fet sobretot per la gent invident, però a nivell de tècnics de prevenció és capaç de que tu li facis una vista amb el mòbil i et faci una avaluació dels riscos que poden haver-hi en aquell entorn.
Clar, llegeix la imatge, clar, no? En paraules.
Llegeix, analitza, i com que té tota la informació que li has anat podent carregar, no?, i poden ser informació relacionada amb riscos laborals, normativa d'aquí, d'on sigui, és capaç d'interpretar aquella imatge i de fer-te l'avaluació de riscos.
Clar, estic pensant de la mateixa manera que, jo que sé, els arquitectes o així fan servir per tenir les mides dels llocs, no?, i convertir-ho en 3D, clar, això és en plan una fotografia del que veu i tenir-ho en text, no?
Sí, avui en dia és capaç ja d'interpretar la imatge i sobretot interpretar el context i saber-te dir què hi ha allà, quins riscos hi ha i què has de fer. Mm-hmm. Per tant, bueno, ja sempre diem que els tècnics de prevenció que s'han limitat a fer aquesta feina, que avui en dia ja t'ho pot fer ChatGPT, s'han de posar una mica les piles, perquè sobretot han de saltar una mica d'això, perquè això ja és capaç una màquina de fer-ho, i més bé segurament que nosaltres, com a mínim amb menys errors, i passar a treballar amb les persones i amb els comportaments, que és la part més complicada, i per això tampoc la gent no li fa més mandra entrar-hi.
Però podríem dir que és una ajuda, però no un substitut, no? O sigui, has de dominar una mica el tema del que estàs treballant.
A veure, has de dominar per saber, sobretot per contrastar la informació. No te la pot fer 100%, has de saber si allò és correcte o no, però cada vegada vas veient que va aprenent més i que arribarà un punt que la gent ho donarà per vàlid.
Va ja, molt ràpid.
Molt
clar,
ràpid.
Tu, per exemple, tu ets advocat de formació, no?
Sí.
Clar, per fer un text amb llenguatge d'advocats, contractes i tal, això és una autèntica, bueno, revolució, no?
Amb el sector jurídic ja m'atreviria a dir que la intel·ligència artificial generativa està a l'ordre del dia. Estats Units, sobretot, i aquí ja també es comença a treballar en molts aspectes. És capaç d'analitzar 50 sentències de cop i veure quina és la tendència. Inclús es va fer algun experiment als Estats Units on, no em sé les xifres exactament, però sé que van analitzar una sèrie d'experts quins resultats sortirien d'una sèrie de judicis. Ja sabem que sempre hi ha jutges o jutgesses pro
clar,
empresa, que pro tal o pro del que sigui.
Tendencioses.
Tenen les seves manies, no? Llavors
sí.
Els experts van dir, expertes van dir, escolta, jo crec que això anirà per aquí. Van encertar un 63% i ChatGPT va encertar el 85%.
Ostres.
Per tant, potser algun dia un jutge serà una eina d'aquestes, que serà segurament més equànim que una altra
persona. Ja veig el titular, persona. Una màquina en sentencia, no?
Per què no?
Exemples de coses que pot fer, clar, escrits de declaració de política de seguretat d'una empresa. Això tu has ensenyat, no?, en aquests cursos, però com ho fa això?
Bueno, sempre expliquem una mica la graduació de les possibilitats que té, ara en aquest sentit, la part de ChatGPT. Pots fer des de redacció, ajudar-te a redactar qualsevol escrit. Sempre diem que una de les... dic sempre diem, perquè sempre dic les explicacions aquestes a les xerrades. La gent diu, això per què serveix? És com quan va sortir Internet, que la gent que havia buscat 3 o 4 coses deia, i ara què faig?
Aquí, i ara no? Què, no?
Ja no fan res més, es queden aquí moltes vegades. Bueno, serveix per, com a mínim, trencar el gel o trencar la sensació de tenir un paper en blanc al davant, i això ja t'ajuda, t'inspira, li demanes que et digui 3 idees d'un tema, potser segurament 2 et quadren, la tercera no, però ja t'ha inspirat per seguir treballant tu amb lo teu, no? Uh-huh. Aquesta seria la part més senzilla, la part de redacció d'escrits. Correcció d'escrits, també. Et pot corregir i adaptar al llenguatge inclusiu, que és un tema bastant...
Clar, això m'ha interessat molt, això, també, no? O sigui, clar, et pots fer-li un text i adaptar-lo al llenguatge inclusiu i amb diversitat de gènere, per
sí,
exemple, no?
Sí, clar.
Això ho sap fer.
Això ho fa, li dius, escolta, agafa aquest text i tal, bueno, una senzilla instrucció t'ho fa directament, sí, sí. Uh-huh.
Clar, i les teves explicacions, mira, ja que ets una persona tan didàctica, expliques molt bé què és un prompt. La gent t'ho pregunta, no?, això que és un prompt.
Sí, la gent, bueno, un prompt és el típic nom així estrany,
sí.
Però el prompt al final és el llenguatge amb el qual et comuniques amb l'eina, no? i es diu d'aquest tipus, d'aquesta forma.
Clar, però es diu prompt, però a més també hem de saber una mica de quina manera parlar amb la màquina. Clar, és important això.
Normalment la gent tendim tots, jo el primer, al principi, a fer a donar una instrucció bastant senzilla i la màquina et va fent el que li dius. Però a mesura que la gràcia de ChatGPT o de qualsevol eina d'aquest tipus és la iteració. És a dir, jo pregunto, la resposta que em diu no m'acaba d'agradar, faig una repregunta o re-redacto el que ja havia redactat, vaig aprenent i la gràcia és que, mica en mica, vas traient una mica el que vols. ¿Vale? I el que sempre diem és que qualsevol prompt ha de tenir un mínim esquema. Primer, has de posar en context a la màquina i li has de dir quin rol vols que ocupi. L'altre dia estàvem fent una prova, per exemple, i va sortir molt bé i vas ben veure la diferència. Li vam dir que, primer, li diem tu ets un creatiu publicitari o tu ets un tècnic en prevenció de riscos de Catalunya o del que sigui, perquè se situï amb normativa d'aquí. ¿Vale?
Ah, d'acord.
Perquè si no et pot agafar de qualsevol país del món.
La normativa d'un altre lloc. Sí,
clar,
sí,
llavors
sí.
L'has de situar i el rol que ha de fer és aquest. Després li has de dir què vols que faci. No? Vull que treguis un llistat amb 5 idees sobre no sé què, no sé quantos. I tercera, això per qui ho vols? Per el sector químic de les empreses del sector químic de Barcelona. Perquè t'agafa també, doncs, des del conveni col·lectiu d'aquí, se situa, els exemples que et posa ja són d'empreses químiques, és a dir, t'ajuda, has de contextualitzar. Però i que, finalment...
Digues.
No, perdona, finalment, el com vols que t'ho tregui. Això vull que m'ho treguis en format Excel, vull que em surtis, vull que em facis una imatge d'això, o vull que em treguis el que sigui.
O un fil de Twitter.
Un fil de Twitter, clar. I penso que el qui no s'hi posi, d'aquí 5 anys està mort professionalment parlant.
I, clar, una altra de les grans sentències és que la IA ens traurà la feina. Tu què dius quan et diuen això?
Jo penso que ens millorarà la feina perquè ens podrem dedicar a coses més d'aportació de valor. Avui en dia, quina feina ens pot treure? La feina mecànica, la feina que no aporta gran cosa. També és veritat que cada vegada va fent més coses i t'ajuda molt, eh? L'altre dia sortia un article d'un periodista que deia que ja no és capaç de diferenciar un article seu d'un article fet amb el seu estil a través de la IA, no? Tot i que hi ha algun truquillo per saber si alguna cosa està feta amb...
Tecnologia inversa?
No. És una cosa molt senzilla.
Ai,
és
com?
Que això us enganxa sempre, eh?
Sí?
Quan tu li demanes, per exemple, qualsevol llistat a ChatGPT, fixa't que sempre els títols et posa en mallúscula la primera lletra de cada paraula.
Ah.
Ho fa així. Quan veus un text que està així, dius, l'hem fet amb ChatGPT i l'enganxa segur. No cal un software a part ni res d'això.
Ara estan aplaudint tots els mestres de Catalunya, no?
Sí.
Ara podem detectar. És així, coses
sí,
d'aquestes.
No, això és així sempre.
Clar, però el tema és que has de saber com funciona per després detectar-ho també, no? Llavors has d'entrar en tot això.
Sí, però al final també és com quan es deia del tema internet o quan...
Clar.
Jo quan estudiava, de vegades et deien, escolta'm, l'examen està al dia, podeu portar els apunts. I era el pitjor examen, perquè era com que m'ho faré. Jo crec que
clar.
No pots dir, no, és que no vull que la gent em faci els treballs amb intel·ligència artificial, perquè llavors ells no fan res. Fes-los i fer el treball a mitja classe i que busquin i s'espavilin. I és més important saber fer un bon prompt i anar iterant, no? Ara aquest
sí,
no m'ha agradat, aquest sí, ara aquest tal. Qualsevol ho pot fer.
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Les preguntes freqüents. Les eines de IA són gratuïtes?
Sempre hi ha una versió gratuïta, però evidentment aquestes empreses es dediquen a fer això per guanyar diners. Per tant, pots fer coses gratuïtes, però fins a un cert punt, i a partir d'allí s'ha de pagar, bastant poc, però s'ha de pagar.
Aquí, envoltats d'edificis, la gent està treballant moltíssim. Avui parlem amb l'Albert Canyegaral. Es presenta com a explorador, consultor i divulgador. I també he vist, Albert, que t'autonomenes una mica xerpa.
Sí, perquè en la complexitat de la tecnologia està bé poder acompanyar a qui faci falta, jo crec que acompanyar-nos tots plegats, perquè és un repte col·lectiu, no és un repte individual.
Va, necessitem que ens acompanyis, perquè avui que parlem de l'entorn laboral, tu fa molt temps que parles de les noves maneres de treballar, sobretot en la que tu vas batejar una mica com a economia de plataforma, que és una paraula que tu fa servir molt. Les aplicacions que utilitzen IA cap als usuaris i cap als seus treballadors, de quina manera creus que ens poden ajudar la IA en això?
Bueno, de moltes maneres, i crec que estem al principi aprenent, no? Hi ha hagut molt de hype, no? Molta sobreexpectativa sobre aquestes eines, i ara estem en un moment de, bueno, amb una reflexió crítica d'aquesta pregunta que fas. Què ens pot beneficiar, en què no ens pot beneficiar? La paraula que ha sortit de més de moda es parla dels copilotatges, és a dir, i està bé perquè és com a fer servir doncs, el Google Maps o el Waze, on jo encara estic conduint, jo sóc el responsable o la responsable de l'activitat, i em deixo acompanyar per la tecnologia en temes com el trànsit en temps real o la millor ruta, que potser jo no sé. Però és important que en aquest procés de copilotatge no ens adormim al volant, que és el problema, no? I confiem de manera cega i de manera inconscient en la tecnologia. Per tant, hem de trobar aquest equilibri de confiances entre el que hem de fer nosaltres i com ens pot acompanyar bé la tecnologia.
A banda d'una pregunta que avui estem responent molt al llarg del programa, que és si ens traurà la feina la IA, a mi m'agradaria anar una mica més enllà amb tu i preguntar-te si hi ha riscos en els drets dels treballadors.
Sí, sí, evidentment. La datificació de qualsevol entorn genera nous riscos en aquesta societat digital, com a ciutadans, com a usuaris del sistema mèdic i també com a treballadors i treballadores. De fet, dintre la Carta de Drets Digitals que va fer la Generalitat de Catalunya fa uns anys, hi ha un capítol específic en els riscs en els que entrem per temes laborals. I, a més, per exemple, en la llei Rider hi ha un segon pàrraf on parla de que tots els treballadors i treballadores subjectes als designis un algoritme han de saber que ho són i a algú els ha de poder explicar com funciona. Per tant, tenim molta feina a fer en l'àmbit laboral.
Clar, aquesta transparència, no? Perquè, clar, l'economia de plataformes es basa en algoritmes de dia, no? Clar, a un rider li diuen quantes hores ha de treballar més o quan ha de cobrar, i tot això està basat en intel·ligència artificial, en algoritmes, cosa que ja fa molts anys, no?, que la informàtica també aplicava aquests paràmetres. Aleshores, tu penses que el que s'ha de fer el treballador és dir-li... Crec que també la regulació europea ho marca, no?, que s'ha de dir a través... que s'ha de ser transparent en aquest aspecte.
Sí, sí. Com deia, la llei Rider espanyola, ara fa poques setmanes, ha acabat també influenciant la llei europea sobre el treball en plataformes, i també hi ha un aspecte sobre transparència algorítmica que no és menor i que moltes empreses i administracions encara no saben ben bé com fer-la anar. La transparència és un pas, però jo crec que també hi ha un tema de disseny i d'agència, perquè podem ser els perfectes esclaus d'un algoritme, però això és una manera de treballar molt pobra, molt, molt, molt inhumana. Llavors, com tornant al principi, aquesta interacció entre persones, màquines i algoritmes, hem de dissenyar-la de manera que millori les condicions de treball, no que ens faci simplement més eficients i siguem esclaus a mans d'un robot.
Clar, és que mirat així, no?, ara que estem filosofant tant entre aquesta relació que tenim amb les màquines i els humans, dius... Un algoritme ha decidit que aquest cap de setmana tinc festa, no? Això queda com molt fred, però a la llarga serà així si l'algoritme és transparent i està ben fet, no?
L'altre tema és que l'algoritme no és un subjecte. Llavors, som nosaltres, les persones, la societat, les empreses, com despleguem la tecnologia, què decidim que pot fer, que no pot fer, què és just, què no és just... Per tant, intentem evitar donar capacitat d'agència única. La tecnologia no té capacitat. Sempre és com l'orientem, com la despleguem. Per tant, si creiem que tenim molts treballadors i treballadores i la millor manera i més justa d'assignar les vacances és a través d'un algoritme que tingui en compte moltíssims factors, plantegem-ho, provem-ho i a veure si funciona. Si veiem que no funciona, sapiguem també tirar enrere. No donem una veritat absoluta i una certesa i una perfecció a l'algoritme que no té per què tenir-la. Estem envoltats i, per exemple, en el festival aquest d'intel·ligència artificial i cinema parla molt dels biaixos, no?, de gènere, de raça. Per tant, no creguem iniquitat. Bueno, crec que no és inocua la tecnologia en aquest sentit.
Abans de començar, estàvem aquí filosofant tu i jo sobre la IA i deia, què ens està passant amb això, no?, que ens està com fent pensar anar molt de pressa. Tu també ets partidari anar una mica més a poc a explicar-ho, no?
Sí, de fet, això, aquesta pluja constant de titulars i d'informes i de demostracions fa que tinguem una ansietat, i de fet algú s'ha inventat un parell de paraules. Una és la AI anxiety, que és l'ansietat relacionada amb la intel·ligència artificial, i fins i tot una acrònim que es diu FOBO, que en anglès vol dir Fear of Becoming Obsolete, la por a l'obsolescència, no? I el FOMO i altres, doncs ens hem dit el FOBO. Per tant, és molt difícil reflexionar correctament sobre l'ús i l'aplicació d'aquestes tecnologies tecnologies des d'aquesta por i aquesta ansietat. I llavors això també hem de pensar que la jugada que estem fent és a llarg plaç, que els canvis, l'adopció tecnològica tarda més del que ens sembla en àmbit personal i en l'àmbit empresarial, perquè, per exemple, hi ha riscos legals, hi ha la imprecisió, la intel·ligència artificial és molt imprecisa encara, i si la poses en processos, tu no vols un ascensor que funcioni el 80% dels cops, no pujaries. Com a mínim ha de tenir un mecanisme de parada. Per tant, no posarem mecanismes automatitzacions i intel·ligència artificial en processos altament complexes. També hem tendit a infravalorar les capacitats que tenim els humans per improvisar, per adaptar-nos. Llavors, poses una intel·ligència artificial o una màquina a fer certes coses, que ho farà bé si les condicions són perfectes. En el que les condicions canvien, té molts problemes. Si algú té un robot que neteja terra a casa, si li canvies les condicions, ha de reaprendre, ha de tornar. No? Per tant, bueno, i tenir aquest temps de reflexionar en com volem adoptar la tecnologia.
I una mica per acabar i per relaxar tota la gent que ens està veient, que tenim aquesta angoixa, aquesta ansietat d'estar molt al dia, però i tu amb tot el teu coneixement que té, que fa que puguis prendre millors decisions que altra gent que no té tants coneixements, què diries per relaxar una mica la gent en aquesta aplicació de la IA en els entorns laborals?
Aquesta és complicada, no? I crec que és un repte, tornant al principi del tema del Sherpa, crec que és un repte col·lectiu. I llavors, un dels primers àmbits on hi ha hagut una negociació sobre l'ús i l'adopció de tecnologia ha estat després de les vagues a Hollywood dels guionistes i els actors i les actrius. Aquí a Catalunya estem tenint un conflicte en aquest moment amb els dobladors, també amb les grans plataformes. Per tant, doncs, hem d'entrar en una negociació col·lectius de treballadors amb les empreses i els entorns laborals en com això es converteix en una eina a favor de fer una millor feina i a favor dels treballadors. I hem de tornar, jo crec, en aquest àmbit de negociació col·lectiva.
Doncs ja veieu, una altra vegada, empoderar-nos com a ciutadans i negociar-ho. Gràcies, Albert.
Un plaer.
I una IA ha triat que el moment més viral d'avui és...
El pot llegir un sistema que al final fa el match. No? Entre currículum, demanda, oferta, i si puntues més alt superaràs fase i si no, doncs fora. Clar, aquí molta gent, quan explico això a classes, em diu, és que és molt fred. És que miri una màquina és fred. O fins i tot el següent pas, no? Ja no et fa l'entrevista curricular una persona, sinó que la fa una mena de ChatGPT.